Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. En un dia feliç per nosaltres perquè el nostre cap d'esports, el gran Manuel Oliveros, ha rebut el Premi d'Honor de Ràdio Associació de Catalunya per la seva trajectòria. De seguida ho comentem amb el protagonista. Felicitats, Oli.
Gràcies.
Abans, les notícies del dia. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Valllori? Bona tarda.
Encara cueix el clàssic.
Amb tres protagonistes en blaugrana sota observació. Quique Setién, per la seva trajectòria, diuen, poc ambiciosa en les alineacions de San Paolo i el Bernabéu. Leo Messi, després del cinquè clàssic sense fer gol al Madrid i en un aparent eclipsi de forma. I Eder Sarabia, de qui s'ha comentat a les darreres hores que la seva vehemència a la banqueta no agrada al vestidor. Retorna la feina a la ciutat esportiva demà a la tarda.
L'Espanyol ja apunta a Pamplona.
Aquesta tarda es posen a la venda 215 entrades que posa Osasuna a disposició de l'Espanyol per aquest partit. Són poques, perquè hi ha obres al Sadar. Chen ha treballat aquest matí pel club i torna a la Xina avui mateix. Roca apunta a retorn per aquest partit. Retorna la feina demà al matí.
Aquesta tarda sorteix a la Lliga de les Nacions.
És la segona edició d'aquesta peculiar competició que arrencarà la propera tardor. El sorteig arrenca a les 6 de la tarda a Amsterdam. No hi serà el seleccionador espanyol Luis Enrique per malaltia. Canvia el format respecte a l'anterior edició. A la primera fase evitem França, Bèlgica i Itàlia.
El coronavirus afecta la jornada Eurolliga.
Sí, perquè ja la fase regular d'aquesta competició està tocada. Aquesta tarda Armani Milán, Real Madrid, a porta tancada i accés restringit només als treballadors de l'operador del senyal de televisió. Baskonia ha facilitat mascaretes als seus jugadors que demà juguen a la pista del Bayern de Munic. El Barça, de moment amb normalitat, jugarà també demà a la pista de l'Alba Berlín d'Aito.
I el Barça d'hoquei patins pot igualar avui un rècord històric.
La temporada 83-84, aquell Barça d'hoquei va enllaçar 23 victòries consecutives al campionat domèstic. Aquesta xifra pot veure's avui assolida per l'actual Barça si és capaç de guanyar en el seu desplaçament a la pista del Igualada.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch. I quines són avui, Gil, les enquestes a Sportscope.
Enquesta en clau espanyolista. Dos propers partits, a Camp d'Osasuna i a l'Alavés. Signeu 3 punts de 6. 3 de 6 als propers dos partits. Vaja, guanyar un partit i perdre l'altre. El Poble Perico, hores d'ara, és ambiciós perquè no ho signa el 82,2% de respostes. Un 17,8% si faria aquest pacte amb el, entre cometes, diable del futbol. La pregunta en clau blaugrana apunta ja de manera immediata al sorteig d'una entrada doble pel Barça-Reial Societat d'aquest cap de setmana a la Lliga. Com veieu a Messi? No sé si diria allò de Vox Populi, Vox Dei, perquè un 73,6% de copenautes el veu en baixa forma, un 26,4% el veu com sempre.
Gràcies, Gil. Passen gairebé 10 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa amb el Marc Pairès al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori i la pilota, ja roda Sportscope.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Doncs com us deia, aquest matí hem rebut la feliç notícia de la concessió del Premi d'Honor Ràdio Associació de Catalunya per la seva trajectòria, pel nostre cap d'esports, pel nostre company Manuel Oliveros, a l'Oli, que porta fent ràdio des de principis dels 70. I estic convençut, perquè ho vivim en el dia a dia, els que treballem al seu costat, que l'Oli fa ràdio avui amb la mateixa passió que el primer dia. Passió en el que sentiu, que són els partits del Barça i les informacions que dona en antena en tots els programes, però també en el que no es veu, en el treball que fa de portes endins, en el dia a dia, les reunions de redacció, les trucades, els pergenyes, com diu ell, sempre al peu del canó, sempre pendent de tots els detalls i sempre amb el pinganillo a l'orella, connectat a la seva estimada ràdio. Oli, és un premi molt merescut, felicitats, gràcies i per molts anys.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Aquest que sentireu és Jordi Margarit, és el president del Consell Rector de Ràdio Associació de Catalunya.
Avui segur que és un dia més feliç pel Manolo Oliveros que no pas diumenge passat. I la menció d'honor en el Manolo per la seva trajectòria com a periodista esportiu de Cope Catalunya, conegut per les narracions dels partits del Futbol Club Barcelona, que ha passat per diverses emissores, tot mantenint el rigor i la professionalitat en un àmbit especialment passional.
Bona tarda, Oli.
Bona tarda, què tal? Gràcies. Quina carta, eh? Quina carta més maca que has fet.
Celebro que t'hagi agradat.
Ja l'he rebut.
T'ha arribat immediatament, no?
Immediatament, gràcies, Joan.
Com estàs?
Molt bé, feliç, perquè... Bé, però sense misteris, eh? Perquè, clar, si et donen això per la teva trajectòria, la trajectòria és la que és. I si vas començar amb aquest negoci l'any 72 i tal, més o menys, doncs portes 48 anys. De manera que no té cap tipus de misteri. És una trajectòria que està sobre la taula, però és veritat això que dius. La passió és la mateixa del primer dia. Mm. I, per tant, has d'estar feliç perquè el treball surt, perquè t'agrada, perquè poses passió, perquè no és un tema passiu, sinó que estàs actiu, tant el dia a dia com els partits fonamentalment del Barça. I hem tingut la sort de treballar amb equips molt bons, de manera que hem tingut la sort de ser líders amb el García, ser líders a Larguero, ser líders a Carrusel Deportivo, ser líders al Partidazo, ser líders a Tipo de Juego... En definitiva, doncs estic molt, molt feliç, molt feliç i merescut. Merescut, jo crec que el premi és molt merescut.
I tu dius que no té misteri, però per mi sí que té molt misteri, molt de mèrit estar tants anys com portes tu en primera línia.
Sí, m'hagués agradat estar més anys. No pel davant, perquè penso estar més anys, sinó pel darrere, no? Perquè vaig començar el 72, però podria haver començat abans. El que passa és que estava treballant i no podia fer-ho i tal.
Explica això bé, explica a la gent com van ser els teus inicis, Oli, la ràdio.
No, home, jo volia fer periodisme des de sempre, des de que era un nen molt, molt petit. I llavors es feia periodisme, s'estudiava periodisme únicament amb el batxillerat elemental. És a dir, hi havia una escola a la Via Augusta, al costat de Montaner, que allà donaven periodisme i només 3 anys. És a dir, que podies començar als 13 a 14 anys i acabar als 17 anys. I després ja va ser una carrera de Ciències de la Informació, no? Però jo vaig anar allà i vaig preguntar i em va dir, no, és que aquí s'ha d'estudiar des de les 3 de la tarda cap endavant, no? Fins a les 8 o les 9 del vespre i tal. Jo no podia perquè estava treballant des dels 12 anys, de manera que no vaig poder. I si no, hagués començat abans. Però bé, vaig deixar passar una mica el temps i tal, i després ja em vaig matricular a Ciències de la Informació i vaig fer aquesta carrera, encara que no la vaig acabar. No la vaig acabar perquè llavors et donaven el carnet de Col·legi de Periodistes de Catalunya tenint un ofici. I com jo tenia l'ofici ja des de feia més de 5 anys, doncs ja tenia el carnet i no podia estudiar, treballar, perquè treballava a dos llocs, treballava a la ràdio, treballava a un banc, em vaig casar i tal. Llavors vaig deixar la facultat i em vaig ja fer fixa a la ràdio, que em van fer fixa quan una mica abans del Mundial del 82, del Mundial d'Espanya.
Ràdio Joventut, no? Vas començar?
Ràdio Joventut, sí, l'any 72-73, un curs i tal, i després Ràdio Joventut de Barcelona vam fer algunes coses, i després Ràdio Joventut de Palma, de Mallorca, perquè vaig anar a fer la mili allà, i el cap d'esports d'aquí, el Surroca, que era el fill del director, doncs em va donar una carta pel cap de programes d'allà i cap d'esports, que era Alejandro Vidal, que és tota una institució allà a Mallorca, i vaig treballar durant la mili, i també després de la mili per Ràdio Joventut de Palma de Mallorca, fer coses per allà, per les Balears, des d'aquí. Des d'aquí, quan venia a jugar al Constància d'Inca o l'Atlético Balears, al camp del Masnou i tal, i feia coses, i després Ràdio Miramar, i després ja, a partir del 1 de juliol del 78, a la cadena SER.
Tu ets referència per molta gent que ha vingut darrere, però els teus mestres, els teus ídols de la ràdio, quins han estat?
Doncs la narració m'agradava molt Miguel Ángel Valdivieso, que feia els partits normalment per Ràdio Peninsular, i era el que més m'agradava, encara que eren uns mestres, també el José Félix Pons, per exemple, i Juan Antonio Fernández Abajo, Juan Antonio. I, però el que més, Miguel Ángel Valdivieso. I des del punt de vista periodístic, també vaig tenir la sort d'estar al costat i treballar amb ell amb el Puyol, de manera que també vaig tenir aquesta fortuna i aquest privilegi, i com a cap d'esports, Àlex Botines, que era una màquina, no només en el món de la ràdio, sinó de la premsa escrita, de la televisió, i era una màquina, també vam aprendre molt d'ell.
Tu has fet moltíssims partits, has fet mundials, has fet Eurocopes, has explicat tot sobre el Barça en els últims anys, però hi ha alguna transmissió que tu recordis com especial per tu?
Sí, és complicat perquè hi ha moltes, però a lo millor de les primeres que vaig fer, i sobretot la primera internacional, vaig fer el Colònia-Barça, que va guanyar el Barça 0-1 amb gol de Quini, que era l'octubre del 80, encara no havia nascut el meu fill, que va néixer precisament aquell cap de setmana després d'aquest partit, no? Que el García em va dir que anés cap allà, llavors es necessitava passaport, i no tenia passaport, i un amic d'ell, que era el seu escorta, quan venia aquí el guardaespatlles del García, que era un amic del rei també i tal, un tal Antonio, va donar el passaport en dos dies a la plaça Espanya, i vaig tenir l'oportunitat d'estar allà. Llavors estava per Ràdio Barcelona al Puyol, jo per cadena, i va ser el primer partit, però recordo molts. I un d'ells que recordava l'altre dia, quan va guanyar, no era un partit del Barça, però era de Maradona, va guanyar la Lliga al Nàpols de Maradona, el segon Scudetto, el 29 d'abril del 1990, I bé, jo què sé, este agua de Bucarest, aquell va ser un dia negre quan va perdre el Barça, però jo vaig estar allà, i també a totes les finals que ha jugat després al Barça. I el dia de l'Urruti, per exemple, Urruti t'estimo i tal, del Puyol, nosaltres estàvem per la cadena amb Héctor del Mar, jo estava de micròfon autònom aquell partit, és a dir, que hi han molts debuts de Ronaldo, de Romario, el Dream Team, el Johan Cruyff. Però no només els partits, sinó l'abans i el després dels partits. D'estar amb el Johan, d'estar amb el Charlie...
Això ha canviat molt, Oli.
Això ha canviat molt.
El contacte directe amb els jugadors, amb els tècnics...
Sí, és culpa una mica de tots, del gremi i tal, i dels gabinets de comunicació, que no tenen ni idea, i bé, que fan la seva feina i el seu negoci i tal, i bé, llavors les comunicacions eren molt més complicades, no? Clar. Molt més complicades des del punt de vista tècnic.
Sí.
Des del punt de vista tècnic o havies d'agafar una cabina a monedes des de l'aeroport de Moscou i demanar allà, escolta, Xapi, pots venir un moment aquí i tal i fer una entrevista i tal, o no podies fer els programes nocturns, no? Llavors el que feies és també demanar al comandant de l'avió fer una trucada a l'estudi des de dalt de l'avió, no? Des de dalt de l'avió feia una connexió amb Estocolmo Ràdio feia el pont per connectar la cabina del comandant amb l'emissora, i després tu donaves la tarxa de crèdit, no era gratis, no? Donaves la tarxa de crèdit i tal, i després t'arribava el contravalor de corones sueques, en pessetes i tal, i t'arribava després el canvi i tal, i el càrrec del que havies fet, no? Era més complicat, però alhora era molt més fàcil parlar amb els protagonistes.
Sí, sí.
Deia, Cristo, vente un momentico, tal, i venia el Cristo. És a dir, et barallaves més amb la competència, entre cometes, que no passa amb els jugadors i amb els tècnics i tal. I el Johan, vente un momentito, tal. O recordo també que llavors es podia parlar per ràdio, o sigui, perdó, per telèfon mòbil des de l'avió. Sí. Recordo també el dia que van alliberar el pare de Romario, un diumenge que va muntar una roda de premsa a l'Hotel Hilton de la Diagonal i tal, jo no vaig arribar, llavors me'n vaig anar a l'aeroport i volia fer-li una entrevista abans de que pugés a l'avió, i em va dir, tu sempre llegues tarde, Manolo. Llavors vaig dir, vale, tarde, ok. vaig deixar el cotxe allà a segona fila, al pont aeri, vaig agafar un bitllet del pont aeri, vaig pujar l'avió, a més no vaig comprar turista, vaig comprar business, vaig comprar primera classe, i em vaig ficar allà a l'avió, tal, i estava jo allà a la primera classe, i va arribar ell i la seva dona, la Mònica. Mm. Què? ¿Qui llega tarde? ¿Llegas tarde tú o no yo?
Te estoy esperando aquí.
Te estoy esperando. Entonces, ella em va demanar el telèfon mòbil i mentre anava volant l'avió parlava amb el seu pare, amb el seu germà, amb la seva, no sé què, la seva família d'allà del Brasil, i vaig dir, et deixo el mòbil amb una condició, que quan siguin les 11:30, 11:45, que comencem el programa, has d'estar en directe, si estàs a l'avió, si estàs a l'aire, on estiguis. I sí, vam parlar allà amb aquell Motorola que passava un parell de quilos i tal, aquell gris del Rambo, i bé, o sigui que no només són els partits, sinó tot el que comporta els partits.
Has de fer un llibre, Oli.
Sí, després vaig arribar a la ràdio el dilluns aquell i tal, perquè vaig anar a dormir allà a Madrid, no? Una pensió allà al costat de la Gran Via i tal, i vaig arribar el dilluns a la ràdio i el cap d'informatius em va dir, vas veure el partit del Barça a Madrid? Hòstia, xato, vas veure. Si vaig estar allà. I va marcar l'amor. I vaig posar a l'amor en directe després del partit. I ahir vaig estar allà, amb el Romario. Però hi ha cap d'informatius que no s'assabenten molt del que passa.
Manuel Oliveros.
I gràcies al jurat, al Jordi Margarit i al jurat i tal. Ah, i una cosa, ja li he dit amb ell, el meu segon cognom no és Martín, és Martí.
Martí.
Sí, ja diu, vale, ja pren nota.
Felicitats, Oli.
Gràcies.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Tres i 24, actualitat Barça, Elena Condis, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Avui l'equip fa festa, però encara arrosseguem temes del clàssic, eh? Parlem de Messi, parlem d'Eder Sarabia, parlem de Quique Setién...
Per qui vols començar?
Per qui tu vulguis.
Eder Sarabia, perquè a més ha estat protagonista en les últimes hores.
Tot el matí porto veient-lo per la tele.
Jo també, i des d'ahir també com dona indicacions a la seva fusivitat a la banqueta, com es lamenta amargament d'errors de jugadors, entre ells Antoine Griezmann. Doncs bé, he parlat amb fonts properes al vestidor i pel que em diuen un dels jugadors al·ludits, li resta transcendència aquesta actitud d'Eder Sarabia després de veure les imatges captades per Movistar. Entenen que forma part del seu caràcter temperamental i passional, que és un segon entrenador amb molta ascendència, i això ho ha demostrat des del primer dia. Els entrenaments i els partits diuen que és bon tio, que no li volen donar més voltes, i de fet el vestidor el defineixen aquest tàndem Eder Sarabia aquí que se tien com el Yin i el Yang, ho escenifiquen als partits. De fet, quan em pregunta l'Oliveros, em preguntava l'Ama el clàssic, és que només mencionava Eder Sarabia, perquè els 30 segons ja estava de peu a l'àrea tècnica donant indicacions, cridava Leo Messi, tenia fregit a Umtiti, normalment també els centrals els, no els hi para donar indicacions, ja sigui Umtiti,
l'Anglet,
Piqué... Sí, és així, gesticula, crida, dona ordres, fa pinta que no canviarà, potser sí que a partir d'ara es taparà la boca, perquè clar, li han llegit els llavis i possiblement no li farà massa gràcia. On sí que s'ha tornat una mica més prudent, diries, a l'hora de protestar amb els àrbitres, perquè el seu currículum té un historial, atenció, de 6 expulsions i 11 targetes grogues, com a segon entrenador de Setién, que per ser segon entrenador, déu-n'hi-do, sí. I de moment amb el Barça en els partits que portem no n'ha vist cap. Per tant, potser que aquí sí que s'ha tornat una mica més prudent a l'hora de donar indicacions, ja t'ho aniré dient al llarg dels partits, perquè ara no parlarem d'una altra cosa. Ja em dóna la sensació que a peu de camp només es parlarà de l'actitud d'Eder Sarabia a partir d'ara.
També es parla de Messi, que no va fer el seu millor partit ni molt menys al Clàssic, però acaba de ser designat millor futbolista del mes de febrer a la Lliga.
Un altre mes, eh? El mes de febrer s'ha dedicat a regalar assistències. En 6 gols del Barça ha donat 6 assistències de gol i a més ha firmat un pòquer, 4 gols en el partit contra l'Eibar. Un cop més la Lliga l'ha designat com a millor jugador del mes. Ara bé, Messi, és veritat que quan se li fa una entrevista no defuig l'autocrítica, quan li toca assumir que no està al seu màxim nivell, ell no s'amaga, i ara, quan no apareix, com és el dia del Clàssic o com és el dia de Champions a Nàpols, se li recorda que no hi és. És evident que no ha marcat en aquests dos partits grans, que porta 5 clàssics des que va marxar Cristiano sense veure porta, que fa 3 mesos que no marca fora de casa, però no és l'únic culpable d'aquesta irregularitat del Barça a domicili. Passava amb Valverde i continua passant amb Setién, perquè ara ho repassava, amb qui que hem perdut 3 de les 5 sortides lluny del Camp Nou. Són Mestalla, Sant Mamés i Bernabéu. Tot i així, tot i aquesta irregularitat del Barça a domicili, s'ha de dir que Messi en 30 partits porta 23 gols i 16 assistències. Per tant,
números boníssims.
Són números, sí que són molt bons. Avui l'equip festa, demà torna a feina a la tarda. Ahir Messi es va quedar al gimnàs. És habitual en l'Argentí en dies postpartit. També s'hi va quedar Jordi Alba. No és tan habitual en el lateral, però hem de tenir en compte que no estava al 100% al Clàssic, que va forçar la seva reaparició. Ho vam veure, va jugar a mig gas. I és que només havia pogut fer un entrenament i mig abans d'aquest partit, per tant, ahir va haver de fer treball específic. Veurem si m'entrena amb la resta dels seus companys.
Gràcies. Com dius,
adéu.
Del Clàssic, de Messi, de Setién, d'Eder Sarabia i de més coses, parlem amb Ángel Capa, tècnic argentí, ajudant de Menotti al Barça i de Valdano al Madrid. Ángel, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, todo bien?
Sí, todo bien, todo bien.
Me han dicho que vienes a Barcelona, ¿no?
Así es, sí, voy a Barcelona porque me han invitado de la Masía. Para charlar con los entrenadores de ahí, del fútbol base, y para mí es un placer poder hablar de fútbol y con gente tan capacitada, ¿no?
Bueno, ¿y qué les vas a decir? ¿Por dónde van a ir los tiros? ¿Qué tienes en la cabeza?
No sé todavía. Eso. Yo creo que tiene que ser un diálogo, ¿no? Entre ellos y yo, y a ver qué sale.
Ángel, me gustaría conocer tus impresiones del Clásico. ¿Cómo viste el partido?
Bueno, el Clásico fue... Digamos que el Barcelona tuvo en el primer tiempo para hacer 2 goles y porque por esas cosas del fútbol no los hizo. Pero en el segundo tiempo el Madrid adelantó el equipo, se lo puso encima del Barcelona y el Barcelona se desorientó por completo. Y finalmente el triunfo del Madrid fue merecido por ese segundo tiempo, ¿no? Porque ahí el Barcelona prácticamente ni apareció después, ¿no? Salvo alguna jugada aislada. Y el primer tiempo, ya te digo, el primer tiempo el Barcelona... manejó la pelota. Lo que pasa es que yo veo que en el Barcelona hay muchos jugadores, cuando tiene la pelota, de espaldas a la portería contraria y quietos. Entonces, no hay posibilidades de meter una pelota de gol, o muy pocas posibilidades, ¿no? Yeah. De todos modos, tuvo 2 Messi, tuvo una Griezmann y no me acuerdo alguna
Arthur, otra. Arthur también un mano a mano.
Arthur mano a mano, sí. Exactamente. Y bueno, ahí podía haber hecho un par de goles y se terminaba el asunto. Pero el Madrid reaccionó, ya te digo... le metió el equipo encima y a partir de ahí el Barcelona se desorientó.
Has dicho una cosa interesante, que viste jugadores de espaldas a la portería rival, como parados, y este sistema, esta forma de jugar al fútbol que tiene Quique Setién, con el balón sacado desde atrás, el juego famoso, el juego de posición, requiere una actitud muy proactiva, ¿no? Que no sé si ahora mismo todos los jugadores del Barcelona la ofrecen.
Bueno, hay un concepto en el fútbol que también se puede extender, o que es extensible a todos los demás juegos, que es el engaño. Y el engaño colectivo o el engaño individual. Ahora, si tengo gente de espalda a la portería quieta, entonces es imposible engañar. Por ahí aparece algún hueco, pero no producto de la posición de la pelota, que eso es una necesidad del juego. Pero, naturalmente, la pelota tiene que tener una velocidad, tiene que haber movilidad para encontrar los espacios, porque... tener la pelota significa distraer para encontrar un espacio y ir a una situación de gol, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que es muy poco tiempo, lo de Quique Setién hace muy poquito que está, entonces hay que darle un poco más de tiempo, ¿no?
Sí, lo que pasa que ya sabes que en estos equipos tiempo te dan poco, ¿eh? Tienes que ganar.
No, bueno, pero no, bueno, si dan poco tiempo, entonces abandonemos el trabajo, porque todo el mundo habla de trabajo, pero resulta que al tercer partido ya tiene que funcionar todo bien, y eso no puede ser. Yo creo que hay que serenarse, y todo el mundo, digo, bueno, no solamente el Barcelona, sino todos los demás equipos, y no vivir en la cultura de lo inmediato, porque si no, entonces no se puede hacer de construir nada, ¿no?
¿Se le pone algún pero aquí que se tiene desde el punto de vista de que él empezó queriendo jugar a una cosa, luego ha modificado el dibujo, está apostando mucho por Arturo Vidal, que es un futbolista que en teoría y entre comillas no le vendría demasiado bien el fútbol este del tiquitaca? Lo que pasa que igual una cosa es la intención inicial que tú traes y luego con lo que te encuentras en la plantilla, ¿no? ¿Cómo es esa situación?
Bueno, para mí el dibujo es lo de menos. El dibujo es para mí es una cuestión secundaria. En segundo lugar, que seguramente estará encontrando, él te estará buscando hasta encontrar lo que más se acomode a la idea de acuerdo a las características de los jugadores. Y eso es lo que hablamos del tiempo. No se puede llegar a un sitio y decir, pongo a Juan, a Pedro y listo, y acerté. No, eso hay que ver qué jugadores se adaptan mejor, qué jugadores cumplen mejor en cuanto al funcionamiento que el entrenador pretende. Y eso es una búsqueda que necesita tiempo, ¿no?
¿A Messi cómo le viste? Porque se comenta mucho, sobre todo una jugada en la segunda parte, que a él le dan un pase en velocidad con ventaja. Marcelo reacciona, le acaba quitando el balón y flota un poco en el ambiente la sensación de que igual Messi ahora mismo no está en su mejor momento. ¿Cómo le viste tú?
Lo que pasa es que nosotros queremos que Messi sea mago todos los partidos durante 15 años. Y eso no se puede. Hay veces que uno está mejor y hay veces que está peor. En esa jugada, bueno, esa jugada hay que ver cómo, yo no me acuerdo muy bien cómo la pelota le botó, a ver si él tenía posibilidades, si él se estaba cuidando de otro jugador, me parece que así fue, y entonces no lo vio a Marcelo, es decir, hay un montón de cosas. Pero Messi tuvo dos ocasiones de gol clarísimas, y después, bueno, porque hay tardes que no salen, y otras tardes que si está en una tarde muy inspirado, hubiera hecho dos goles. Yo creo que no fue el mejor partido de Messi, pero bueno, nosotros queremos que Messi sea un jugador extraordinario fuera de serie todos los partidos, entonces yo creo que estamos equivocados, ¿no?
¿Está bien rodeado ahora mismo Messi?
Sí, claro, en el Barcelona, ¿cómo no va a estar bien rodeado? Claro que sí. Tiene todos jugadores de selección y todos muy buenos jugadores, por supuesto.
¿Con Griezmann ves química entre ellos?
Sí, pero eso también, yo qué sé, depende de la circunstancia. Hay veces que se han encontrado, otras veces no. Bueno, ahora que me acuerdo, una de las jugadas de Messi de gol es que Griezmann le dio la pelota hacia atrás y Messi venía en la carrera. Bueno, si eso es gol, estaríamos hablando de que hay química entre Griezmann y Messi. En fin, yo creo que hay química. Con Messi juega con todo el mundo, porque Messi es un genio. Entonces no hay manera de no adaptarse con Messi, ¿no?
Quedan 12 partidos para terminar la Liga. ¿Qué ves una batalla Barça-Madrid hasta el final? ¿Ves al Madrid con más pasión ahora mismo, con más energía? ¿Esto va en función un poco cada semana? ¿Puede girar la tortilla?
No, seguramente, sí. Se van a alternar y falta mucho todavía. Pero lo que hay que hacer, estamos también acostumbrados a que todo se justifica en el último partido. Y si hay partidos, mientras tanto, para disfrutar. Entonces, bueno, vamos a tratar de disfrutar el próximo partido y a ver qué es lo que sucede, ¿no?
Y en la Champions, tanto a uno como a otro, tanto a Barça como a Madrid, ¿qué futuro les deparas?
El Madrid, el Madrid lo tiene muy complicado. Porque si bien el City, en la última línea, no tiene jugadores descollantes, sí que es un equipo que hace goles. Y entonces ahí lo tiene muy, muy difícil el Madrid. Y el Barça, bueno, el Barça lo tiene mejor, porque el Nápoles yo creo que es un equipo menor. Y bueno, y empatando en Nápoles, y me acuerdo del partido y todo ahora, lo tiene muy favorable el Barça, ¿no?
Claro, es que veníamos de muchas temporadas que decíamos Barça-Madrid, grandes favoritos al título. Esta temporada la sensación no es la misma, ¿no? Más allá de que puedan superar o no la eliminatoria de octavos de final.
Pues yo creo que sí. ¿Sí? Que son grandes favoritos, porque ¿qué otro favorito hay? Bueno. El Liverpool perdió 1-0 aquí en con el Atlético
sí.
de Madrid.
Sí, sí.
El Manchester City.
La Juve, sí. Bueno,
no, la Juve son... A mí no me gusta la Juve. Pero bueno, sí, también es candidato, aunque a mí no me guste. Sí. También es candidato la Juve y...
Bayern de Múnich.
El Bayern de Múnich, que está... Pero siempre tiene jugadores de jerarquía. Yo creo que sí, que el Barça y el Madrid están entre ellos, claro. El Madrid lo tiene más difícil, ¿eh? El Madrid pasar esta eliminatoria es muy complicado.
Ángel, y una cosa más que me viene ahora a la cabeza sobre el papel del segundo entrenador, que tú has sido segundo de Valdano muchos años. Hablamos aquí en las últimas horas del papel de Eder Sarabia, el segundo de Quique Setién, que es un hombre que no sé si has visto las imágenes, que gesticula mucho, que es muy visceral. ¿Qué papel tiene que tener un segundo entrenador?
A ver, primero es el ventajismo de la prensa y al crear discordia de la prensa. Estaban esperando que el Barcelona pierda para decir que que Sarabia se mete mucho. Sí. Se mete mucho desde que está con Quique Setién.
Sí.
Siempre hizo lo mismo.
Sí.
Entonces, ahora que perdió el Clásico, uy, qué barbaridad, cómo se mete o no se mete. Yo no sé qué papel cumple, porque no es un papel determinado para todo el mundo. Hay entrenadores, segundos entrenadores, que son más inteligentes y más capaces que el primer entrenador. Y hay otros que no, que sí solo sirven para repartir los petos. Eso según quien sea, ¿no? Pero bueno, lo de este muchacho lo ha hecho toda la vida.
Sí, sí.
Han esperado que pierda para decir qué barbaridad, se mete el segundo. Como si el segundo no tuviera derecho a hablar.
Pues sí. ¿Los jugadores lo encajan bien, eso? Ver que el segundo desde la banda ahí está, pero chuta, ¿por qué no chuta? Porque cuando la da, chuta, y cuando la tiene que chutar, la da y tal, y...
El jugador cuando está jugando no mira ni escucha a los entrenadores.
Ya, pero luego lo ve las imágenes seguramente.
Bueno, eso le da igual. Sí. Pero ahora todos los entrenadores están en la banda haciendo señas como locos desde el primer minuto. Y yo creo que eso, salvo los nervios de alguno, que se justifica por eso, es una actitud demagógica. Porque todo el mundo que haya jugado, aunque sea en el barrio, sabe que no se puede jugar y mirar al entrenador. ¿A quién le hace seña el entrenador? A nadie. Porque no lo miran, porque es lógico que no lo miren. Porque no se puede mirar y jugar. Y escuchar mucho menos. Entonces, bueno, a veces es producto de los nervios y otros entrenadores es producto de la demagogia porque el periodismo destaca cómo están metidos en el partido. Cosa que yo destacaría lo contrario. Si tú tienes que hacer señas del primer minuto, entonces, ¿qué pasó? O no entrenaste, o los jugadores no te escuchan, o los jugadores son idiotas. Es ridículo lo que hacen los entrenadores.
Está bien. Ángel, un placer como siempre. Gracias por la charla y que vaya bien tu estancia en Barcelona, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Muy amable.
Una cosa més abans del debat. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Vas estar ahir a Mataró, a la presentació del projecte de Víctor Font, i vas aprofitar per preguntar-li sobre un parell de temes d'actualitat.
Sí, un Víctor Font que desitja unes eleccions quan abans millor. Era la sisena presentació ja de la seva candidatura. Està fent una petita gira per ciutats catalanes. Ahir torn de Mataró, davant d'unes 150 persones que, a més del que ja vam escoltar el Partidazo, quan Víctor Font va ser entrevistat per Juanma Castaño, va exposar en poc més d'hora i quart que té 18 directius que compleixen amb els requisits per entrar a una junta on, evidentment, ell seria el president i que en cap cas convertirà el Barça en una societat anònima. El precandidat va assegurar que el club seguirà en mans dels socis. Sobre l'actualitat, en vam parlar amb ell minuts abans que comencés l'acte, en una entrevista al micròfon de la cadena COPE, on destaquem dos punts. El primer d'ells, l'auditoria externa que està realitzant la consultora PricewaterhouseCoopers sobre l'escàndol de les xarxes socials i els resultats d'aquesta que es posaran damunt la taula a la junta extraordinària.
Bueno, no sé qué es lo que la auditoría externa está mirando. Yo creo que esperemos que la información y la auditoría dé luz adicional a cuál es la situación, pero tampoco tengo muy claro qué es lo que se está buscando o qué es lo que se está viendo. Yo lo que espero es que cuanto antes el presidente pueda salir y dé respuesta a muchas de las preguntas que siguen abiertas y que a partir de ahí se depuren responsabilidades.
Recordem que a Sportscope informarem quan es produeixi aquesta junta de la directiva de Bartomeu. I ahir també vam aprofitar per preguntar-li si la imatge que vam veure al Clàssic o a l'empat a Nàpols és culpa de la directiva o dels jugadors.
El partido de Nápoles sí que fue un poco más flojo, pero el partido de ayer, al menos la primera hora, pues se jugó bien y yo creo que el partido se pudo ganar. Yo creo que el equipo sigue teniendo talento como para poder seguir compitiendo y hay que estar con el equipo y a ver si tenemos suerte y ganamos algún título este año.
Víctor Font va afirmar que ja planté suficient per guanyar la Lliga.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Anem al debat.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
Maldini, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Messi, hay una cosa, que ayer, por ejemplo, las dos jugadas que tiene, seguramente el Messi en plenitud física de la velocidad que tenía, seguramente hace los dos. Y por lo menos uno de los dos, seguro.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
I ara el debat amb l'Oliveros, amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Joan?
Buenas tardes. I amb el Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás?
Estoy de pie, el nominado Oliveros.
Ey, el premiado Oliveros.
Estoy de pie saludando.
Sí, señor.
Muchas gracias. Gracias.
Ya te tocaba, macho, ¿eh? Ya te tocaba.
Ya era hora.
Ya era hora, macho, de verdad.
Muy merecido, sí.
Desde el año 73, Kubala era juvenil.
Como poco.
Oye, el año que viene Tomás y al siguiente Emilio.
No, nosotros no estamos en un premio que recibe el Olivero, nosotros no podemos tener el mismo. Por favor.
Gracias.
Bueno,
vamos.
Vamos con cosas de resaca de clásico. Emilio, que se está hablando mucho en las últimas horas de Eder Sarabia, de su actitud en el banquillo, visceral y tal. Bueno, siempre ha sido de la misma manera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo encuentras muy exagerado? ¿Lo ves normal? ¿Te parece raro?
Bueno, a ver, yo la información que tengo es que realmente la información que yo tengo es que los clubs grandes están un poco mosqueados con las utilizaciones de estas imágenes.
Tienes que sacar al perro a pasear, Emilio, que está enfadado.
No, ¿sabes qué pasa? Que cada vez que mi hijo mayor se va de casa, monta un pollo de narices porque se quiere ir con él. O sea que es tremendo. No, pues entonces lo que quiero decir es que, bueno, que tú sabes, todo empieza, os acordaréis, porque... los clubes de fútbol, a partir de sus futbolistas y técnicos y las protestas, cerraron la presencia de cámaras en los entrenamientos. Fundamentalmente, precisamente por eso, por lo que ellos llaman los karaokes famosos, ¿no? Que es dar imágenes y después, digamos, subtitular los comentarios que hacen los jugadores. Entonces, eso enfadó a los futbolistas y los clubes acabaron impidiendo que las cámaras de las televisiones entraran en los entrenamientos. Ahora, hay una indignación, una protesta, porque determinados programas y determinadas televisiones utilizan todo tipo de imágenes para, digamos, narrar determinados incidentes, ¿no? Como ha pasado con Eder Sarabia. Eso, Joan, Manolo, Tomás, no significa que el propio Barça haya llamado la atención a Sarabia. Bueno, perdón, si no es llamar la atención, si le han dicho... Mira, Eder, esto es el Barça.
Aquí, modérate un poquito, ¿no?
Sí, aquí ni entrenadores, ni asistentes, ni ayudantes, ni preparadores físicos nunca han tenido este comportamiento. Evidentemente, todo el mundo entiende que alguien pueda tener uno, dos o tres acaloramientos en un momento así. En el fondo, siempre se ha dicho que cuando un futbolista se cabrea porque lo sustituyen, eso a los entrenadores, ¿me entiendes? Como si me les encanta, porque significa que se rebelan y tal contra su suplencia y tal. Bueno, también podría interpretarse que un ayudante que monta estos pollos es porque lo llevan el alma. Bueno, vale, sí, lo llevan el alma, pero tú tienes que saber que estás en el Barça, en el Madrid, en el Atlético, en el Bayern de Múnich o en la Juventus, ¿me entiendes? Y entonces eso realmente no es tan fácil. Pero yo sí sé que ha habido una cierta indignación entre los clubs y que sé, evidentemente, que tanto la Liga de Fútbol Profesional como Javier Tebas van a tomar cartas en el asunto respecto a los poseedores de los derechos de televisión para que algo así no vuelva a suceder.
Home, és una actitud, Tomás, que ha cridat l'atenció, no és habitual.
Sí, home, crida l'atenció perquè sí, perquè l'enganxen, vull dir, és així mateix. Però bueno, ho comentàvem ahir al partidazo, tu veus imatges de palcos cada vegada menys. El senyor Tebas va venir a una entrevista amb nosaltres i va dir que preguntes fora del partit no se poden fer.
Sí. Exacto. Llavors,
clar, pues llavors, escolti, va, si vostè pregunta...
No, no, Tomás, no solo fuera del partido, sino de cualquier cosa. O sea,
sí, claro,
los periodistas que están a pie de campo casi solo pueden preguntar sobre el partido. ¿Y cuando preguntan alguna otra cosa, una vez acabada la entrevista, le llaman la atención?
Sí, es lo que te digo. Entonces, claro, tú tienes a Piqué. Entonces puede decir, oiga, ¿usted por qué no fue a tapar a Vinicius? ¿O por qué le dejó? Bueno, bien. Ahora, no, yo le, si Piqué está en un momento en el cual yo no le puedo preguntar...
No, oiga, ¿usted vio un concierto de Shakira en la final del fútbol americano? ¡Pam, pollo!
Ya, pollo. Entonces, claro, pues cada vez eso. Yo siempre digo lo mismo, que como yo recuerdo haber hecho un semirrondo con Cruyff, que en gloria esté, todo esto me parece una coña marinera cada vez peor. Y la anécdota de mi vida, chato. 3 goles de Villa, sale a hablar Pinto. Buenas tardes, no me digas. Esto lo he vivido yo, coño. Es el día que me di de baja. Lo dije al 3-3.
Un día metió 7 goles el Barça al Athletic Club de Bilbao. No sé si os acordáis, una noche.
Sí.
Me parece de la Fuente, de portero y tal. Y no salió nadie del Barça. Y ganaron 7-0. Tenías que entrevistar a los del Atleti para decir, oye, ¿y por qué habéis perdido?
Estaban encantados la legislatura. Sí.
Joan, los que ahora... bueno, el movimiento este que hay entre... Y cuidado que el movimiento no es solo de los clubes grandes, que son siempre los más afectados, porque son, lógicamente, las imágenes que tienen más valor informativo y anecdótico, ¿no? Pero también los clubes normales, los clubes pequeños, también están implicados en este respeto a la intimidad y tal. Lo que te dicen es, claro, ¿por qué los jugadores y los árbitros y los técnicos hablan ahora con la boca tapada? Con la mano delante de la boca, porque temen esto,
claro.
Porque temen que les hagan un karaoke y los dejen. No es tanto dejarlos en ridículo como que se vea la naturalidad del fútbol, sí, o sea, sí. Lo que ocurre en el día a día.
Oye, una pincelada ràpida sobre Messi. Tomàs, el veus en baixa forma o com sempre més o menys?
Com sempre més o menys.
Com sempre, no?
El que passa és que l'equip no està bé i es compti miracles a Lourdes i no sempre.
Sí.
Ha tingut uns partits durets. Tu t'imagines el partit de Messi?
Em costa, seria un desastre.
Bueno, pues llavors diu que pot estar un to baix. A veure si ens entenem. Tu dius, el Barça pot guanyar la Lliga? Sí, pot guanyar la Lliga, pot guanyar la Champions. Escolti, això són 3 o 4 partits d'entullar-se. Mm. Si aquest no està bé, no hi ha Lliga ni Champions.
Sí, totalment. Sí, Emilio, bueno, además, Emilio, li acaben de dar el premio al mejor jugador del mes de febrero de la Lliga. No estarà tan bé.
Yo, Joan, estoy absolutamente convencido que está lesionado.
Sí?
Absolutamente convencido.
Bueno, que a tiene ver, molestias o que...
No, a ver, un momento.
No lesionado, tocado.
Cuando digo que está lesionado, lo digo en la medida, no sé si... Más serio, más grave, menos grave.
No al 100%.
Pero en la medida en que ellos, los propios deportistas, hemos oído hablar a Ricky, al Ricky el baloncestista, hemos oído hablar a Rafa Nadal multitud de ocasiones, hemos oído hablar a Xavi, a Piqué, a Iniesta y a un montón. Yo recuerdo una entrevista que no sé de quién era, no sé si era de un Sergio Ramos o de un Xavi Hernández o de un Iniesta, que la frase era: jamás he jugado sin daño.
Ya.
Jamás he jugado sin daño. Lo cual significa que hay grados y que ellos, por todo, por secreto, por contratos, por seguros, por imagen, porque no quieren decirlo, porque no quieren dejar a los compañeros tirados, porque sigue acaparando, digamos, la atención de la gente, pues no lo dicen y juegan. Bueno, ya. Es verdad. Probablemente estamos delante de esa otra famosa frase que no sé si se la oía a Tomás un día, o se la oía a Maldano, o se la oía a alguien así, de que el mejor jugador del mundo es Messi y el segundo jugador mejor del mundo es Messi lesionado.
Está bien.
¿No? O sea que en este sentido yo creo que a lo mejor ahora estamos en la versión de Messi lesionado, que es el segundo mejor jugador del mundo, pero no el primero.
Pero se lo guarda muy bien porque de verdad que se lo creyó. Setién, cuando se le preguntó el otro día si estaba lesionado Leo Messi en la rueda de prensa después del partido, pues una cara como diciendo, pues a mí no me ha dicho nada.
Es que es posible, Manolo, es posible.
Que no lo sabe ni el entrenador.
A lo mejor dentro de 4 meses, en la próxima entrevista en exclusiva a alguien, que ojalá se la dé el periódico, se la dé a la COPE o se la dé a alguien, a lo mejor dirá, bueno, es que... Que aquella semana yo tenía un pequeño tirón, pero no quise decir nada porque los muchachos estaban jugándoselo todo, ¿me entiendes?
¿Cuándo es aquí, Amix?
Probablemente.
Emilio, Tomás, gracias.
A tu, grande.
Un abrazo. Adeu.
El Barça no es pot permetre perdre cap oportunitat més si vol guanyar la Lliga i ha de sumar 3 punts cada partit.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça, Real Societat.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Messi, De Jong, Busquets, Piqué i Jordi Alba ja en tenen una. I tu? Aconsegueix amb Mundo Deportivo la bossa més culer de la història. Perfecta per viatjar, per fer esport o pel dia a dia. I amb un disseny espectacular del Futbol Club Barcelona. Cartilla dissabte 7 i diumenge 8 de març, només amb Mundo Deportivo.
10 minuts i les 4, parlem de l'Espanyol Gil. La propera estació és diumenge al matí, Osasuna Espanyol. Avui venim amb informació de servei per si algú vol anar a Pamplona, animar l'equip. El que podem dir d'entrada, Gil, és que hi ha poques entrades, eh?
Que s'afanyin, que s'afanyin. D'aquí 9 minuts s'obre a la web del club l'enllaç telemàtic per fer-se amb una de les 215 entrades per l'Osasuna Espanyol, les entrades que posa Osasuna a disposició de l'Espanyol. Sí, són poques. Per què? Perquè hi ha obres al Sadar i, per tant, només 215 pericurs podran desplaçar-se i entrar a l'estadi in situ. Preu 35 euros, una entrada per abonat, entrada nominal. L'has de treure amb el teu carnet, identificar-te i després, un cop que ja l'has comprat, entre dimecres a les 10:30 i divendres a les 14 hores, recollir aquesta entrada pel desplaçament a Pamplona. Segon apunt, Chen ha treballat aquest matí al club, en reunions de treball intern, avui mateix torna cap a la Xina. En el plànol esportiu, demà pel matí, tornen a la feina els d'Abelardo per afrontar aquestes 12 finals que queden, una estadística que convida per l'optimisme. A la primera volta, l'Espanyol va puntuar davant de 7 dels 12 equips que afronta ara en aquest tram final de competició.
Fins aquí el futbol.
Este miércoles, la Copa en COPE.
¡Olé!
Desde las 8:30, vive las semifinales de la Copa del Rey en tiempo de juego.
Bueno, aquí os quiero ver, ¿eh?
Mirandés, Real Sociedad.
¡Qué remate lo
todo! Todo puede pasar.
A ver cómo es la movida hoy.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
¿Sabías que ya existen molinos eólicos flotando en mitad del mar sin estructuras fijas? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Boom, boom, boom.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Parlem de bàsquet, aquí està l'Albert Díez. Albert, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Acaba d'arribar de la prèvia de l'Alba Berlín-Barça de demà.
Sí, perquè en re marxa el Barça cap a Berlín. Recordem que és una doble jornada d'Eurolliga. A més, és una de les cases de Svetislav Pesic, Alemanya, Berlín. Demà amb l'Alba, d'Aito García Reneses. Un Barça on, ja ho hem dit, a les 2:25, a l'informatiu, no viatja Thomas Hertel amb un monosíl·lab. No. De moment, per aquest partit no està. Veurem si divendres contra el Bayern de Munic pot tornar lesionat el 7 de febrer, a la setmana prèvia a la Copa del Rei, en l'enfrontament davant l'Armani Milan. Li hem preguntat a Pesic perquè jo crec que estem, si fem cas als resultats, en el millor moment de la temporada pel Barça. Són 12 victòries als últims 13 partits. L'única derrota als quarts de final de la Copa del Rei. Deia que no viatja Hertel, tampoc Pangos, que és baixa indefinida, i li hem preguntat a Pesic, entre altres coses, si hem de començar a mirar el possible rival als quarts de final, a veure qui pot tocar o a qui vol. Això ha dit, ell ho fa o no?
Jo no. Nosotros jugamos dos ligas.
y ACB Liga y Europa Liga, y hay muchas otras cosas que te preocupa o ocupa. Importante es primero si es posible quedarse entre cuatro. Hay muchos partidos, vamos a pensar como siempre primero contra Alba y después otro partido.
Òbviament aquesta jornada jo crec que l'actualitat, la vida ve marcada pel coronavirus, sí. No hi ha hagut indicacions especials, sí, com l'equip de futbol va rebre la xerrada del doctor Antoni Trilla, no l'ha rebut l'equip de bàsquet, això no vol dir que no hagin rebut de forma interna doncs alguns mètodes de precaució que nosaltres també a nivell intern en aquesta casa hem rebut. Però en l'avió del Barça hi van aficionats. Òbviament, els aficionats, era un viatge ja contractat, faran vida per on vulguin, a Berlín, o on vulguin, en contacte amb qui vulguin, fins demà l'hora del partit. Així es presenta aquest duel d'Eurolliga del conjunt blaugrana.
El partit del Barça, des d'aquest punt de vista, amb normalitat, avui el Madrid jugarà a Milà a porta tancada.
Sí, és curiós que, i mira, ho comentàvem i ho posàvem en antena la setmana passada, que hi ha partits que s'havien de jugar a Milà, l'Eurocup, per exemple, amb afectació indirecta per l'Esparci i Telefonia Girona, que es van traslladar. En aquest cas, l'Eurolliga ha decidit jugar a porta tancada. A nivell esportiu, podem debatre qui afavoreix, si l'Armani, jo crec que afavoreix, òbviament, el Real Madrid no tenia el públic en contra. Es juga a 9:15. El Madrid, que sí, ha viatjat intentant acotar al màxim el viatge, les hores estades, juga sense públic i sense premsa. Només les càmeres, els operaris de càmera absolutament necessaris. Ahir va passar pel partidazo de la COPE el president i director executiu de l'Eurolliga, Jordi Bartomeu.
Todos estamos atentos y preocupados a lo que está sucediendo y sobre todo por la velocidad que está sucediendo y las dificultades que tenemos ahí adaptándonos a las noticias que van pasando. Y el criterio nuestro es intentar mantener al máximo la regularidad de la competición y seguir las, digamos, instrucciones de las autoridades locales. En el momento que a nosotros no se nos ha garantizado que los jugadores no tenían ningún riesgo de quedar en cuarentena, hemos decidido llevar el partido a un campo neutral y siempre siguiendo, intentando mantener los calendarios. O sea que yo creo que hay que ver la situación con un poco de tranquilidad y sin alarmismo.
Ha dit Bartomeu que la final a 4 de Colònia no perilla, la final a 4 de l'Eurolliga, 9:45, aquest Armani Milan Real Madrid, jornada 27 de l'Eurolliga. Recordem que el Real Madrid i el Barça estan empatats a la segona posició amb 20 victòries cadascun.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Acabarem parlant d'hoquei patins, perquè el Barça pot igualar avui el rècord de victòries consecutives a l'hoquei Lliga. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Valjori? Molt bona tarda. Hay que remitirse a la temporada 83-84, cuando el Barça consiguió 23 victorias de forma consecutiva. El actual Barça, el actual de la temporada presente, solo perdió el primer partido de Liga jugado en la pista del Liceo. Desde entonces ha ganado el resto de enfrentamientos, con lo que a falta de 3 jornadas para el final de la Liga regular, está en condiciones de igualar ese número y superar después la cifra hasta dejarla en un máximo de 33 victorias consecutivas, porque este año se han recuperado los playoffs. En aquel equipo, entonces entrenado por el fallecido Giuseppe Llorente, en el 2009 jugaban ilustres del hockey barcelonista como los hermanos Tourné, Ayats, Vilapuig, el portero Young o Kim Pauls, entre otros. Ya hemos hablado con este último, quien destaca el mérito de competir contra equipos que en aquella época tenían un potencial deportivo y económico similar al Barça, por lo que ganar era más difícil.
Hi havia molta igualtat, hi havia un Liceu potent, hi havia un Reus potent, hi havia una sèrie d'equips que jugaven força bé el hockey i ens va costar moltíssim. I bueno, la veritat és que va ser una satisfacció, no?, poder aconseguir aquest rècord, que aquell Barça va tenir molt de mèrit, perquè de gent relativament bastant jove vam aconseguir una fita important, no solament a la Lliga Espanyola, sinó fins i tot a Europa, no?, que érem un equip tots molt difícil de batre i que guanyava amb certa assiduïtat als títols europeus.
Significar que en la història del hockey espanyol ningún equipo ha ganado todos los partidos de una misma liga, aunque el Barça sí que acabó la pasada temporada sin perder ni un partido. Eso sí, cediendo 3 empates, el partido hoy igualada a Barça 21 horas.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Superstar. Sí, señor Manolo, en aquesta vida és important tenir una trajectòria, com la de Poli Rincón, a les 3:30 en Sports Cope.
Queda liga por delante todavía. Hombre, todavía van a pasar cosas.
Duda, ¿eh? Escucha, que el favorito para mí es el Barça, no tengas ninguna duda. El favorito para mí es el Barça.
O como la de Poli Rincón, a las 8:30 en Deportes Cope.
Pregunta que hacemos hoy a nuestros oyentes: ¿quién es el favorito para ganar la Liga? Poli Rincón, ¿tú qué dices?
Yo creo que ahora mismo el favorito es el Real Madrid para poder ganar la Liga. El favorito es el Real Madrid.
5 horas de plazo para decir una cosa y la contraria. Vote a Poli for President. Última hora, compañeros. Nota del COI. El COI continuará siguiendo los consejos de la Organización Mundial de la Salud en relación al tema del coronavirus. Carlos Alcaraz dicen que es el futuro Nadal, primera wild card para el Godó 2020.
Gracias, Gil.
A vosaltres.
Adeu, Oli.
Adeu.
Les 4.